I hem arribat a les 9, resumim els temes més destacats. Aquest matí de dimecres, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Antoni Costa, adverteix que és inacceptable que el Govern de l'Estat desatengui el creixement de població i la flotant de les Balears defensa, que és un factor clau per dissenyar un nou model de finançament autonòmic que avui presenta a les comunitats la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, en el Consell de Política Fiscal i Financera que se celebra a les 10:30 a Madrid.
En una entrevista a l'informatiu Matí, Costa s'ha mostrat taxatiu envers les línies vermelles. Avisa que no és negociable la proposta de limitació de l'autonomia tributària de les Balears que pretén el govern de Pedro Sánchez.
Que si s'atenguessin aquestes demandes que fem des de Balears, arribarien centenars de milions d'euros més. En conseqüència, si alguns volen renunciar a aquests centenars de milions d'euros més, que ho facin. El govern de les Illes Balears no hi renunciarà. Volem bastant més de 412 milions d'euros.
I el govern ha convocat un minut de silenci per condemnar l'assassinat masclista a Palma, ocorregut el mes de febrer, i que l'ha confirmat aquest dimarts el Ministeri d'Igualtat. Serà a les 12 del migdia al consolat demà.
El presumpte assassí ha passat la segona nit als calabossos després que la Policia Nacional el detingués dilluns, després d'11 mesos d'investigació. Recordem que en un principi es va considerar que la víctima havia mort d'una sobredosi, però l'autòpsia posterior ha confirmat que presentava lesions compatibles amb l'asfíxia. La directora de l'IBEDONA, Cati Salom.
Vull expressar la meva rotunda condemna davant aquest nou cas d'assassinat de violència de gènere. Fets com aquests no hi tenen cabuda dins la nostra societat.
I un home ha estat condemnat a 5 anys de presó per abusar d'una clienta mentre li feia un tatuatge al seu establiment a Eivissa.
Els fets varen ocórrer el juny de 2022 en un establiment de Cala de Bou. L'home va aprofitar que estava fent-li un tatuatge a una clienta per abusar sexualment d'ella durant uns 25 minuts. Ara no podrà comunicar-se ni apropar-se a la víctima durant 7 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 15.000 euros per danys morals.
I ara anem en directe fins al carrer de Manacor de Palma, on aquesta matinada ha rebentat una artèria d'aigua potable i s'ha tancat el trànsit en sentit del centre de la ciutat. Allà hi ha Teresa Tous. Teresa, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Bon dia, Ido. Continua la circulació intensa a la zona des de fa aproximadament 3 hores. Els vehicles van avançant, però a una velocitat molt reduïda. El motiu, l'avaria d'una canonada d'aigua potable, que no és la primera vegada que es romp i que, segons EMAIA, podria ser a causa de l'antiguitat de la instal·lació. La brigada continua ara per ara treballant en la reparació i el carrer roman tancat en sentit d'entrada a la ciutat, pel que només està obert el pas cap a la carretera de Manacor. La circulació tornarà a la normalitat a les 3 del migdia i recordant que, per aquest motiu, l'Ajuntament de Palma recomana als conductors que utilitzin rutes alternatives.
Gràcies, Teresa. I Menorca estarà connectada en 3 vols cada dia amb Madrid. A partir del mes de novembre, el Ministeri de Transports ha ampliat a 3 connexions l'obligació de servei públic per unir l'illa amb la capital de l'Estat durant els mesos d'hivern, entre dia 1 de novembre i dia 31 de març.
El govern central justifica aquesta modificació a causa dels elevats nivells d'ocupació que s'han donat aquests darrers anys en temporada baixa. L'obligació de servei públic, a més, garanteix que hi hagi una primera sortida a primera hora del matí i un darrer vol de retorn a darrera hora de l'hora baixa.
Amb aquest punt, parlant de mobilitat, arribam a les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dimecres.
Més informació a ib3notícies.com.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9:04. Encetam aquest dimecres en 10 graus de temperatura, temps tranquil, això sí, dia de sol, en qualque boira, però només durant el matí. Alguns intervals de núvols prims, i això sí, les temperatures, les màximes, arribaran als 20 graus, sobretot a la zona nord de Mallorca. El focus mediàtic avui és a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, un esdeveniment en què l'Estat reuneix les comunitats autònomes per pactar, ja sabeu, ho hem abordat moltes vegades en aquesta tertúlia, el nou sistema de finançament. De moment el que sabem és que els governs del Partit Popular ja han avisat que s'hi oposen i per part nostra, per part de la nostra comunitat, la presidenta assegura que les Illes estan disposades a negociar, però que no acceptaran ser un segon plat en un sistema que asseguren perjudica l'arxipèlag. Els arguments són que, per exemple, no es té en compte algunes variants com la població flotant, tampoc l'augment poblacional, sobretot en els darrers anys. Són dues variables que quedarien fora del sistema de finançament. Escoltam la presidenta Proens.
Hem de veure si això ja és una proposta tancada i demà la resta de comunitats autònomes, excepte Catalunya, som convidats de cartó pedra en aquest Consell de Política Fiscal i Financera. És una proposta que és del tot perjudicial i que jo crec que, a més, que és un insult per les Illes Balears. És una proposta que no contempla cap de les reivindicacions que fem des de les Illes Balears, de que som la segona comunitat amb aportar. Això ens dona també una autoritat a l'hora de reclamar una revisió del sistema de finançament, i que el que no pot ser és que seguint la segona amb aportar, seguim la novena o la desena en rebre per part del sistema.
Serà un dels temes que abordarem tot d'una. A la nostra tertulia també connectarem en directe amb la nostra companya Maria Eugènia Quecles, en directe des d'aquest Consell de Política Fiscal, per poder conèixer quina és la darrera hora d'aquest esdeveniment. Avui està previst també que passi a disposició judicial l'home detingut com a presumpte assassí de la seva parella al febrer del 2025 a Palma, Joana.
Sí, Marta, bon dia. Els agents del cos policial el varen detenir dilluns després d'11 mesos d'investigació i ara roman a les dependències de la prefectura. En un principi se va considerar que aquesta dona havia mort a causa d'una intoxicació o possiblement per una sobredosi. L'autòpsia que es va realitzar després, però, indica que la víctima presentava lesions compatibles amb l'asfíxia i, per tant, s'hi havia vist implicada una tercera persona. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat que es tracta d'un crim masclista. Amb aquest darrer succés, la xifra de dones mortes assassinades en mans de la seva parella o exparella l'any passat ascendeix ja a 47, dues d'elles aquí a Mallorca.
Sense deixar la crònica de successos, dos menors van resultar ferits en un accident de trànsit al camí de la Vileta a Palma.
Els fets van tenir lloc ahir hora baixa a la sortida de l'aparcament del poliesportiu de Sant Mos. Un cotxe no va respectar la senyalització i va impactar contra un ciclomotor amb dos joves de 7 anys. Un dels menors va ser traslladat en estat greu a Sant Espases, mentre que l'altre es troba en pronòstic reservat. A conseqüència del fort impacte, els cascs que portaven els dos van sortir acomiadats. La policia local tracta de determinar si no estaven correctament cordats o si es trobaven mal ajustats.
Vos contant també que el govern ha presentat un avantprojecte de llei que per primera vegada posa límits als interessos dels crèdits al consum per intentar frenar tots els abusos i també l'usura.
Així és, una mesura que neix de la transposició de la Directiva Europea de Crèdits al Consum i que vol, per dir-ho d'alguna manera, ordenar un mercat especialment sensible. Tot i això, des de ASOFIN, des de l'Associació d'Usuaris Financers, alerten que aquests topalls continuen sent molt generosos per a la indústria i molt cars per als consumidors. Per parlar-ne i atendre o entendre, millor dit, que canvia realment a partir de les 10 ens acompanyarà Cristina Borrallo, portaveu d'ASOFIN i especialista en la defensa dels drets dels consumidors.
9 i 9 minuts, moment per la frase del dia, Xisco Nadal.
I doncs, segons diu el meu guió, avui no tinc ganes de reflexió, sinó de berenar, i aquí la frase que volem compartir amb tots vosaltres. L'encimada és una obra d'art, no hi ha res semblant al món. Una sentència del cuiner Ferran Adrià.
I estem tots d'acord, podríem dir.
Totalment.
Ara paraula d'Adrià.
De fet, ara en menjaríem d'encimada, si poguéssim, però no és el moment.
I després d'aquesta reflexió d'un dels millors cuiners del món, si ho diu ell, deu saber de què parla tothom.
Ara sí, posant-nos una mica més seriosos, perquè com no podia ser d'una altra manera, avui tothom parla de Julio Iglesias. Després que una investigació conjunta de 3 anys de durada del diario.es i Univision destapàs que dues treballadores del servei domèstic del cantant l'han denunciat per agressió sexual, les reaccions no s'han fet esperar. Ni ell ni el seu entorn encara han dit aquesta boca és meva ni han piulat, però qui sí ho ha fet han estat els seus satèl·lits, com per exemple el periodista Jaime Peñafiel, que ahir cap vespre era un programa de televisió i en la seva intervenció va dir que lo que esas miserables dicen són canallades, i també ha tingut defensa per part d'Anna Obregón, que hi va participar a un programa especial i va defensar-lo a les totes, perquè, segons va dir Anna Obregón, davant d'ella tractava beníssim el servei domèstic, i ella diu que va viure una sèrie de mesos a Julio Iglesias a Miami, i que les denunciants no anaven emmanillades com per no poder partir, que li costava molt de creure allò que deien aquestes joves. També hem de dir, també hem de recordar que Anna Obregón és la mateixa dona que fa dues setmanes renegava del pederasta Jeffrey Epstein, a qui va conèixer la seva època a Nova York i a Los Angeles quan volia ser actriu, i que tampoc va dir se podia imaginar les atrocitats per les quals el varen condemnar. Però tot i així, Anna Obregón ha decidit ensopegar dues vegades en sa mateixa pedra. Potser aquesta vegada també s'equivoca. D'altra banda, les xarxes s'han omplert de vídeos de Julio Iglesias amb comportaments poc apropiats amb presentadores que, evidentment, ara miram amb altres ulls, i també de comentaris. El més repetit ha estat que no és cap sorpresa. No és com quan esteu veïnat matacolco que diuen era una bellíssima persona. En el cas d'en Julio Iglesias, tothom deia que més o manco tothom s'ho veia venir. També hem de dir que el biògraf de Julio Iglesias, Ignacio Peiró, juntament amb l'editorial Libros de l'Asteroide, han avançat que publicaran una edició revisada i actualitzada d'aquesta biografia que es va presentar l'any passat tan aviat com sigui possible. Per tant, segons han dit, el que eren insinuacions velades a la primera edició ara ja tindrà una altra redacció. En breu, de fet, nosaltres tindrem aquí a la nostra col·laboradora, Nancy Galvin, del diario.es, aquí a Balears, per donar-nos la darrera hora sobre aquest cas. I volia demanar-vos, no pel cas que ja el van comentar ahir, sinó per com valorau el tractament que n'han fet del cas Julio Iglesias. Joana.
I de bé, jo d'entrada voldria dir que, més enllà de tots aquests comentaris d'Anna Obregón i d'altres personatges, perquè sí, són personatges que en aquest cas han volgut dir la seva al respecte i que trob que no han estat gens respectuosos en ses víctimes, per molt amics que puguin ser o coneguts d'en Julio Iglesias, jo sí que vull felicitar en el diario.es i a la gent de Univision, disculpau, per aquesta investigació, perquè pens que han fet el que s'ha de fer com a periodista, no? Que et sortir i mirar si plou quan diu qualcú que plou. I durant 3 anys han fet aquesta investigació, una investigació molt acurada, que ha estat llarga i que ha aconseguit una cosa bastant important, i és no només que la fiscalia posi fil a l'agulla, sinó que hi hagi una ONG en defensa de les dones que també aposti, per dir-ho d'alguna manera, per aquestes persones, per aquestes víctimes, que recordem-ho, perquè no sé per què sempre acabam qüestionant a les víctimes, i crec que és el darrer que s'hauria de fer. Ningú està qüestionant en cap moment en Julio Iglesias, que hem vist durant anys i panys en comportaments qüestionables, sí que m'ho permetreu dir, sí que són actituds qüestionables. L'hem vist arribar a un plató i donar una besada a una presentadora sense que aquesta volgués una besada, tocar pits, tocar culs i abusar, i que no haurà fet a darrere, sense càmeres, però bé, evidentment cadascú pot opinar allò que vulgui.
Ho puc resumir en una frase, el que ha dit Joana, per afegir a l'argument, que crec que és un argument en el qual coincideix molta gent. Si hi ha una investigació policial, per què posicionar-se? No? Em refereixo a tota la gent que ha defensat. A vegades te penses que coneixes una persona i no la coneixes.
Però és que no es tracta de posicionar-se, perquè en el final tu pots respectar la presumpció d'innocència d'una persona.
I no opina.
Però per què has de qüestionar les víctimes? Per què has de qüestionar en Anna Obregón, que diu que no estaven emmanillades, que estaven allà de manera voluntària? I doncs jo, segons el testimoni que he pogut escoltar i per la informació que tenc d'aquesta
investigació, que fan fredat, per
estaven
cert.
Gairebé segrestades. Vull dir, sense accés a poder xerrar ningú de l'exterior, amb controls sanitaris, amb agressions... Vull dir, no només tenien amb ella relacions sexuals, és que també les agredia de manera física. I si no escoltau, per favor, el testimoni d'aquestes al·lotes.
De totes maneres, és un tema molt seriós, com deia, i ho torna a repetir, hi ha una investigació policial al darrere, i tampoc hauria d'haver aquesta polarització tant política com mediàtica que s'està fent del tema. Per molt conegut amic,
la polarització
ja és relacionat que estiguis amb ell.
El problema d'aquest tipus de denúncies és que jo sí te crec sempre i quan es denunciant no sigui del meu entorn. Jo he tornat a viure una vegada més. És a dir, en Jaime Peñafiel, en Nano Obregón, no se poden creure que el seu amic Julio Iglesias sigui capaç d'això. Com diu una Joana, sempre des de la presumpció d'innocència. Això ara està en mans de cada estat, que és de jutges, i a partir d'aquí començarà la investigació i miraran d'escriure els fets i de jutjar-los. Però me fa gràcia com tot d'una aquests satèl·lits han hagut de sortir a defensar i una vegada més han seguit els mateixos clixés, que és negar allò que diuen les víctimes. És que pot ser, no has de negar allò que diu el teu amic, però també no donar validesa a un testimoni que si l'escoltes, com a mínim, costa molt pensar que seran inventat, jo i cap vespre, que estava fent zapping, jo és que no donava crèdit a segons quines frases se van renunciar ahir per defensar a Julio Iglesias. Falta un Joan Ferrés, que el vaig escoltar ben atent en aquestes imatges de recurs.
Exactament com deien Xisco, jo crec que hi ha testimonis i testimonis, i tristament mos hem acostumat a que ara dins moltes xarxes socials qualsevol persona pot denunciar, pot dir el que sigui, però aquí hi ha uns testimonis que durant 3 anys s'està fent feina amb ells, que quan els escoltes, primer no vol ni donar sa cara, quan els escoltes els hi va just xerrar de lo malament que estan, i això no és un testimoni d'una persona que ha anat a una xarxa social i en un minut ha escrit una cosa, una acusació, qui sigui, i ha quedat tan ample. Crec que aquí darrere hi ha una feina, com diu una Joana, que és d'agrair del diari.es d'investigació i de respecte cap a aquest mitjà, i que això és un testimoni molt diferent a altres que puntures són més fàcils de
no, i que
de
també
dir
que aquestes,
i de crear.
Que aquestes relotes no van denunciar ni elles, va ser una persona del seu entorn que ell ho explicava en Angie Galvin, que se va posar en contacte pel diario.es i que arran de la investigació periodística elles han trobat la força, s'han necessitat o les ganes per poder denunciar, i que també ja ho han posat en mans de jutges. Per tant, m'agradaria saber com s'ha de denunciar. És a dir, ja d'una vegada hauríem de posar-nos d'acord per saber quin és el protocol de la denúncia, perquè si se fa d'una manera A, ho criticam, si se fa d'una manera B, ho criticam. I el que hem d'entendre és que no hi ha víctimes perfectes. Jo no sé quantes vegades us hem de repetir aquesta frase. La gent denuncia en el moment que se sent capaç de poder acarar una situació com aquesta.
És que hem de recordar que hi ha molta de gent que, per exemple, ha estat víctima d'una violació per part d'un familiar, per posar un exemple, que n'hi ha molt de casos de familiars que violen a una neta, un fill, etcètera, i han de passar anys de teràpia per poder verbalitzar allò que els ha passat. Vull dir que sempre estem qüestionant de ser víctimes i s'ha d'haver acabat això. Vull dir que no se qüestioni ser víctimes. Presumpció d'innocència sempre, però que no s'ataqui a ser víctimes per defensar a una persona que, per molt famosa que siga, i perdona, Joan, i un apunt més, ara m'agradaria que li demanessis, Marta, en Angie Galvin, aquesta investigació ha acabat en que Julio Iglesias no ha volgut fer cap tipus de declaració en els mitjans i sembla, d'això no estic totalment segura, però ho vull contrastar, que sí que hauria aixecat el telèfon en Julio Iglesias perquè despedissin algun dels periodistes d'Univisió. M'agradaria que se li demanés en Angie Galvin si en té coneixement.
Anotat queda per poder traslladar als oients i espectadors aquestes qüestions tan interessants sobre un dels escàndols de la setmana. Volies afegir
no,
algun
no, no,
més
respecte,
abans de
acabar,
caure?
Una qüestió. Si se defensa en Julio Iglesias, ha de ser a través d'en Jaime Peñafiel i Nano Obregón, francament, també està tot dit. Vull dir, i per acabar-ho.
No, no, és a dir, on hi hagi en Jaime Peñafiel i Nano Obregón, allà no és. Per tant, ho has de tenir clar. En el bàndol on hi hagi aquests dos personatges, tu sempre en el contrari.
Víctor Hernández, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Andreu Taulell i Yolanda Ruiz a la producció en Setam el dimecres. Viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
El dia amb Marta Grau.
Ens atén la nostra tertúlia amb els periodistes Quique Oñate, bon dia.
Bon dia, què tal?
Angie Galvin, bon dia.
Bon dia.
I connectam en directe amb Eivissa, amb l'advocat Joan Carles Rodríguez Tur, que ja ens escolta, me confirmen, sí? Bon dia.
Què tal? Bon dia i salut.
Repàs a l'actualitat del dia, si vos sembla, començant per l'econòmica. Aquests dies, aquesta setmana, han parlat moltíssim de finançament autonòmic. Recordem que avui torna al centre del debat públic, les comunitats autònomes i el govern central es donen cita aquest dimecres, dia 14 de gener, per poder debatre tota aquesta reforma del sistema presentada per la vicepresidenta i primera ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Ja sabeu les xifres perquè les hem valorat aquí en aquesta taula, un augment de 412 milions d'euros per Balears respecte al sistema vigent, i si se demana a la nostra audiència què diu el govern, idò, bàsicament que hi ha alguns factors que no s'han tingut present, que no s'han tingut en compte. Ens referim sobretot a la població flotant, a l'augment poblacional que han viscut les nostres illes. Aquestes dues variables d'alguna manera han quedat fora del sistema de finançament i per aquesta raó el consideren injust. Després hi ha algunes línies vermelles que no volen passar, com per exemple eliminar l'impost de successions. Són alguns punts d'aquest debat. Aprofit per recordar que serà un poc més en mant a partir de les 10:30. Nosaltres connectarem en directe amb la nostra companya dels serveis informatius, Maria Eugènia Quecles, perquè ens pugui explicar què és el que està passant en directe des de la capital. Així que començo per demanar-vos què creus que se podrà extreure, Quique, d'aquest debat en el qual les comunitats del Partit Popular s'hi oposen.
Lo curiós és que la darrera reforma que se va fer el 2009, el debat polític era el mateix que ara. Vull dir, el PP criticava en el govern d'aquell moment perquè trobava que s'havia pactat amb forces, bueno, en aquell moment sobiranistes o sí, nacionalistes, li deien, ara són independentistes, bueno, nacionalistes, i en canvi, des de la part del nacionalisme, en aquell moment sí, pues, criticaven que, bueno, directament demanaven un sistema pues, com el basc, no? I bueno, ja saben ser històric, no ha arribat a ser a contentar a cap banda, no? I ara estem una mica igual, el qual també és un poc trist, no? Tants anys després estem igual. Les exigències que fa el govern balear, tinc dubtes de que se tinguin en compte. Crec que és bastant lògic, no?, que se tingui en compte el tema de la població flotant
i
l'augment demogràfic, exacte, que tenim i que hem experimentat aquests darrers 20 anys. Però no sé si això, clar, necessitaria algun tipus d'excepcionalitat, no?, perquè el sistema que s'està plantejant precisament pensa molt en el tema de la població de cada comunitat, d'una manera que no sé si encaixarà, tinc dubtes. I lo de l'impost de successions segur que estarà en contra el govern central. Vull dir, això no crec que canviï. I en Costa, vicepresident del govern, ja ha dit que si això no s'admet, s'aixecaran de la taula. Així que si se posen en aquesta
podria
línia...
Podria aixecar-se de la taula avui, sí, també. Això després li traslladarem a Maria Eugènia, no? Perquè no es descarta que això pugui passar a mesura que avanci la jornada. Angie, encara no podem extreure conclusions d'aquesta encontre, però què podria passar?
Jo crec que és molt difícil que arribin a un acord, també perquè estan xerrant sobre un pacte el qual no s'ha negociat amb la majoria de comunitats autònomes. De fet, és un pacte que s'ha negociat entre el govern central amb Catalunya i no amb el president català, no amb Salvador Illa del Partit Socialista de Catalunya, sinó amb el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Vull dir que ni tan sols és un pacte entre les diferents comunitats autònomes, sinó que és un pacte en concret amb un partit polític en particular, perquè el govern d'Espanya necessita tenir el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya per mantenir-se en el poder, perquè el govern central està en una situació de minoria parlamentària i necessita aquest tipus d'acords. Per tant, jo crec que aquest pacte neix viciat des de l'origen, perquè crec que una cosa que ens afecta a tots, a totes les comunitats autònomes, s'hauria de debatre i no hauria de ser unes lentejas, diguem-ne, lo comes o lo dejas, o sigui, hauríem de poder negociar i dir la nostra. I ara sembla que aquest pacte, no, aquest que han arribat en Catalunya, després es podrà debatre un poc en cada comunitat autònoma, però és que per mi neix viciat d'origen. Per tant, tinc dubtes que puguin arribar les negociacions a bon port.
Quines són les conclusions de Joan Carles Rodríguez Tur?
Pues mira, coincidint en el que diu Angie Galvin molt acertadament, crec que aquest pacte neix mort i sincerament hi ha que tenir molt poques esperances en tot allò que vengui de part d'Ana Maria Jesús Montero. I en relació a la qüestió fiscal, aquí el govern l'únic que està intentant és anar posant parxes i apagar focs de caire polític, de caire amb un prisma d'aritmètica parlamentària i no amb un prisma d'arribar a consensos i acords en les comunitats autònomes respecte de la seva fiscalitat, que sabem que el nostre sistema fiscal està ja caducat des de l'any 2014. I aquí hi ha una cosa molt important. Com deia Nangi, això no pot ser, us mengeu aquests 400 milions sense tenir en compte cap altre factor. I també una cosa molt important, si això condiciona les mesures fiscals que ha adoptat la comunitat autònoma de les Illes Balears aplicant les seves competències i la seva llibertat legislativa, com per exemple la derogació de l'impost de successió entre pares a fills, entre abuelos i nets, entre cònjuges, i la reducció un 50% de tios o nebots, això em pareixeria un atac frontal a la nostra autonomia, perquè això ha estat el que varen triar ciutadans d'aquestes illes en maig de 2023 d'una manera molt clara, i de fet va ser una de les primeres mesures que es varen implementar un 18 de juliol. Pensem que les eleccions varen ser en maig, el govern va prendre possessió, em pareix que és dia 13 de juliol, i dos, 5 dies després, el dia 18, era la primera mesura que s'adoptava. Per tant, aquest és un pilar, podríem dir, també, del govern de les Illes Balears, que si es ves atacat per part del govern central, faria molt bé en Toni Costa amb aixecar-se i partir d'aquesta negociació.
I teniu la sensació que no han canviat realment els paràmetres de del sistema de finançament autonòmic? Perquè hem parlat en aquest programa moltes vegades que sembla que és un tema que s'ha com a cronificat, que sempre sortim com una de les comunitats en pitjors situacions, no? Tot i que som de les que més aportam. Igual que se feia ahir el paral·lelisme en les polítiques d'habitatge, on s'ha dit que realment aquestes noves polítiques d'habitatge, aquestes noves mesures, són pràcticament iguals. Les anunciades per Pedro Sánchez, si les comparam amb fa un any, pràcticament no hi ha canvis. Amb el tema de l'habitatge i el tema del finançament, s'han enrocat, per dir-ho d'alguna manera? He fet aquest paral·lelisme per si teniu aquesta sensació.
Home, el que és sorprenent és que ni se tenen en compte el tema demogràfic, de moment demogràfic de Balears, no? De darrers anys. Però, clar, això al final surt precisament per això, perquè no s'ha negociat entre totes les comunitats. Sí que des del govern estan intentant donar a entendre com que hi ha dues comunitats que governades pel Partit Popular que surten molt beneficiades. Una és Múrcia, l'altra no record quina era, no sé si Andalusia, que t'ho venen així, però realment tornem un poc al que estàveu comentant, no? De que des del moment que això se fa per un tema d'aritmètica política i tal, pues ja és molt complicat que sigui consensuat. I jo reitero l'altre, que el 2009 estàvem en el mateix. Vull dir, no ha canviat res perquè en aquell moment també se va fer per aquells motius, no? Per un tema de treure-ho endavant, perquè era una política del govern d'aquell moment i se va treure igual que ara, sense consens, i ho hem anat arrossegant.
Jo crec que són grans debats que haurien de tenir consens entre els dos grans partits, en aquest cas Partit Socialista i Partit Popular, però si ni tan sols en el Partit Socialista tenen un consens entorn a aquest tema, veig superdifícil que es pugui tenir entre els dos grans partits, perquè quan la setmana passada va anunciar el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Oriol Junqueras, i la ministra d'Hisenda, el nou pacte, li va faltar temps a en Paje, al president de Castella-La Mancha, per criticar el nou pacte fiscal. Vull dir que és que ni tan sols el Partit Socialista té una postura comuna sobre com ha de ser el finançament a les diferents comunitats autònomes. Per tant, partint d'aquesta base, trob molt difícil que s'arribi a un acord, i això hem d'afegir un aspecte que és una realitat i que me sap greu dir-ho, però és cert, que és que les Balears a nivell nacional no pintem res. Vull dir, sona cru, però cert, vull dir, a nivell de política nacional, de marcar agenda, de reivindicar el que és nostre, no ha canviat gaire, ni tan sols tenint la tercera autoritat de l'Estat, que és la Francina Armengol, que va ser presidenta d'aquesta comunitat autònoma i que és mallorquina. Per tant, jo crec que hem d'assumir que al nivell estatal nosaltres som com el grup mix.
Ni guanyant població.
Sí, en teoria, la
població és el que dona poder.
Som com el grup mix que dona com la portada del World Book d'anglès, que surt una mica de tot, surten moltes persones, pues en aquest cas són per tenir una mica més de diversitat.
T'escoltam, Joan Carles.
Mira, Marta, per concloure un poc...
Fes una comparació.
Sí, efectivament, jo penso que té més força política un diputat de coalició en Canària que no tots els diputats de les Illes Balears que tenim de les diferents formacions. Però apuntaves amb una qüestió que m'ha resultat molt interessant, el plantejament
quan
que fes
comparant la situació de l'habitatge.
Vivenda en sistema de finançament. Mm-hmm. Exactament, això m'ha paregut molt interessant perquè i afegint i sumant-me el que deia Nangi, que el Partit Socialista en aquest cas no té ni tan sols una opinió unívoca. Duim 8 anys ja de govern de Pedro Sánchez i no tenim ni un sistema de finançament acordat i pactat, ni tenim tampoc cap política d'habitatge. El que s'han dedicat és anar ballant anar posant parxes i anar improvisant sobre la marxa per poder arribar a acords parlamentaris que puguen salvar poques normes, la veritat, perquè poques normes de rellevància s'han aprovat, especialment amb aquesta legislatura. Recordem que duim moltíssims anys sense pressupostos i que aquí pareix que no passa res. El anave va. Per tant, jo penso que ens hem d'acostumar en aquests trets a l'aire que dispares, govern, d'anunciar que farem això, que tindrem un acord, que arribarem, que plantegem, que no sé què, però sabem que això no tindrà cap transcendència i que no serà viable. De fet, de Maria Jesús Montero, si no m'equivoc, ja ha dit que si no hi ha marge per arribar a un acord en aquest Consell de Política Fiscal és una qüestió que s'ajornarà a la propera legislatura, on és ben probable que tal volta de Maria Jesús Montero ja no hi siga. No, no com a ministre, sinó perquè segurament s'anirà a fer campanya a Andalusia.
Arribam a les 9:30, escoltam el bisturí, uns consells i després parlam de la propera reunió. El dilluns entra Núñez Feijóo i Pedro Sánchez precisament per abordar qüestions de política exterior i també de l'enviament de soldats a Ucraïna. Tot d'una ho comentam amb els nostres companys d'aquí a tan sols uns instants.
Tres ràdios Dial. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es un sin vivir. Seguir viviendo sin poder vivir en nosotros, que diría la mística, pero con algo de esperanza en la vivienda pese a todo. Si se aspira a poder conquistar la confianza de los propietarios tomando algunas medidas, a liquidar la ocupación y a restablecer la confianza en el sistema, y no se puede, quizá sea el mercado el que tenga que poner las cosas en su sitio. Palma, entre las capitales con menor rentabilidad para invertir en vivienda de alquiler. Eso dice la crónica en palabras del idealista. Un marco que, no siendo el ideal, contradice al que ve la inversión aquí como una fuente de negocio especulativo. Mientras somos los segundos en menor rentabilidad bruta a la hora de hacer negocio en este sin vivir, dos puntos por debajo de lo habitual en el resto del país, la realidad dice lo contrario. Mientras nos dicen que empiezan a afectar también a la rentabilidad de garajes y locales de negocio, seguimos para bingo, vendiendo una plaza de parking por 225.000 pavos en el centro de Palma. Sabemos y conocemos que cuatro de las cinco poblaciones más caras de este país para comprar una vivienda están en Ibiza. Incluso si esos datos fueran mentira, incluso si, tal como presentaba a bombo y platillo ayer el ministro señor Bolaños, todos esos datos no fueran más que una ensoñación del deepfake, un bulo al margen de la realidad, si fueran o fuesen capaces de relajar la tensión de este mercado que vivimos, incluso así sería bienvenido. Y ya mañana, siempre relajados, más.
El dia amb Marta Grau.
Minuts. Continua amb la nostra tertúlia amb els periodistes Quique Oñate, Angie Galvín i l'advocat Joan Carles Rodríguez Tur, abordant els temes que centren l'actualitat d'aquest dimecres, d'aquest 14 de gener. Tenim en agenda, en el calendari, una data, el proper dilluns, o al manco tot apunta que sigui el proper dilluns, quan el president del govern, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es reuniran per abordar assumptes relacionats amb la política exterior, també amb la defensa, com, per exemple, el possible enviament de soldats espanyols a Ucraïna. A través d'un comunicat, el Partit Popular ha informat que dilluns, de moment, és la data en la que serà aquesta reunió, a l'espera de confirmació oficial per part de Moncloa. I, com dèiem, els temes, tots els que tenen a veure amb la política exterior, la política internacional, l'enviament de tropes, això, en aquest punt en concret, els populars han avançat que no donaran suport a cap decisió de forma aïllada en matèria de defensa i que s'ha de sotmetre a votació vinculant. No deixant de banda aquesta qüestió, Joan Carles, perquè ara mateix la política exterior, la política internacional, se troba en el punt de mira. Què se podria abordar en aquesta reunió? Podria anar més enllà de l'enviament de soldats a Ucraïna? Es podria manifestar la preocupació del que està passant, no? Per exemple, de decisions de Donald Trump, del pressupost en defensa, de la possibilitat d'augmentar-ho o no? Se podrien abordar altres qüestions?
Jo penso que sí, el que tinc molt poques esperances en les conclusions d'aquesta reunió. Vull dir, estem ja en un clima de precampanya electoral i, per tant, d'aquesta reunió tot que arribi, que en surti un gran acord nacional entre les dues principals forces polítiques d'aquest país i una política exterior conjunta i consensuada. Penso que és més un gest, penso que està bé que el president del govern departeixi habitualment amb el líder de l'oposició, amb Alberto Núñez Feijóo. Això és bo, és bo per la salut democràtica i és bo per el país, però en su clima de tensió, polarització i tensió que ara mateix en el context espanyol, em pareix molt difícil que en surti res positiu. De totes maneres, el que sí que és evident és que Espanya té un rol i té una posició davant tots aquests conflictes que proliferen com a pebrassos, no? El cas de Venezuela, el tema d'Ucraïna, el tema de Palestina. Per tant, aquí el nostre país sí que penso que té molt a dir, però també penso que mos hauria de preocupar a nivell d'OTAN, per exemple, les reclamacions i les reivindicacions que mos fan respecte de la inversió en defensa. Si no arribam en els mínims que mos exigeixen els altres membres de la comunitat internacional, veig molt difícil que Espanya tingui un paper rellevant en aquestes qüestions. En qualsevol cas, s'ha de posicionar i estic convençut que d'aquesta reunió el que en sortirà és una posició per part del govern d'Espanya i la contrària per part dels líders de l'oposició.
Teniu les mateixes expectatives d'aquesta reunió, com és per tu ara, Angie?
Sí, realment crec que no arribaran a cap acord, però és una bona notícia que el president del govern i el líder de l'oposició es puguin reunir, perquè sempre es critiquem que no hi ha diàleg i que no hi ha coordinació entre les diferents parts. Per tant, enhorabona a tots dos per fer la seva feina, no? La seva tasca, que és reunir-se i tenir un diàleg que pugui ser fluid. Estem en un escenari a nivell internacional que tant de bo poguessin arribar a un acord, perquè no només és l'enviament de tropes a Ucraïna, que ja serà difícil que es pugui aprovar, perquè Sumar ja ha advertit al govern d'Espanya que si no està 100% garantida la pau, que no autoritzaran i no votaran a favor de l'enviament de tropes a Ucraïna. Per tant, no només és en aquest cas que haurien d'intentar arribar a un consens, sinó també, i especialment crec jo, amb el tema de Donald Trump i amb els seus desitjos imperialistes, ja no només amb la intervenció a Venezuela, que el Partit Popular ha defensat, sota el meu punt de vista, d'un punt de vista completament, que crec per part seva completament equivocat, perquè s'ha saltat tota la legalitat internacional, però sembla que tot s'hi val en aquest cas. I ara amb Groenlàndia, jo no sé com el Partit Popular podrà defensar públicament a Donald Trump i criticar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que jo crec que ha fet molt bé en posicionar-se públicament a nivell internacional en contra dels desitjos imperialistes a Donald Trump. Per tant, són molts aspectes a nivell internacional que, sense cap dubte, requereixen que hi hagi com a mínim un diàleg entre les dues parts.
És que, clar, hi ha un xoc de plantejaments, no? Perquè és vera que quan va passar lo de Venezuela, el PP des del primer moment va sortir en defensa de la intervenció d'Estats Units, però poc després, i això crec que és sintomàtic, la Fundació FAES de Aznar va emetre un comunicat donant a entendre que, esperau, no vos posicioneu d'aquesta manera ni tal, perquè això té uns té un canvia completament el que ha estat els darrers anys, no? Els darrers anys des de la Segona Guerra Mundial, l'ordre mundial en aquest sentit, no? Clar, jo crec que escriu claríssim és Vox, que sí que està a favor de la política exterior de Donald Trump, a diferència, per exemple, de Marie Le Pen, del seu partit, que sí que s'ha posat molt en contra de totes les intervencions dels Estats Units. Jo no sé si el paper podria arribar a tenir una confluència en aquest sentit de política exterior amb el Partit Socialista, perquè, evidentment, el Partit Socialista, ja des del principi, igual que va passar en Gaza, té una postura molt clara en aquest aspecte, no? Com deies ara, Angie. Però, clar, la reunió és positiva des del moment que en un moment de polarització que s'ajuntin els dos principals partits, això ja és d'aplaudir, vull dir que realment va en contra de la tendència política que estem vivint, no? I ho veig molt bé. Ara, lo de si s'arribarà o no a acords, no ho sé. El que passa és que veiem una mica això, que el Partit Popular no té clar, no té una política exterior i no la té des de fa molts anys. Vull dir, tampoc amb en Casado tenien una política exterior molt clara, ara tampoc la tenen. no sé què passarà. Jo no sé si... M'imagino que la tendència va més cap a... és que jo, sincerament, jo crec que el Partit Popular i tota l'esfera que hi ha entorn no té clar realment que Estats Units ja no és un país liberal. No és una democràcia liberal, i que estan transformant aquest país.
El que sí que tenen clar és que han d'anar en contra de la política exterior de Pedro Sánchez. Això segur, perquè digui el que digui Sánchez, opinaran tot el contrari, tot i que el que digui Sánchez estigui alineat amb el sentit comú.
Efectivament, el que diuen aquí, que em pareix que va en una direcció molt encertada, i és que el PP té un context molt complicat. Perquè el PP no es pot sumar a tot el que planteja Donald Trump. Per exemple, sí que veig fàcil que defensi la captura d'un dictador com és en Nicolás Maduro i que ajudi a que Venezuela faci una transició cap a una democràcia. Això m'apareixeria perfecte. Ara, el PP no pot estar d'acord en les aspiracions d'invasió de Groenlàndia que planteja Donald Trump. I llavors també el PP trob que no se sent còmod amb una Unió Europea completament dèbil, amb una Ursula von der Leyen que cada volta que va de sa boca avergonyeix a tots els europeus i amb una Europa que cada volta és menys creïble, i aquest missatge que ha calat també molt entre els joves, no? Que confien cada volta menys en les institucions europees. Per tant, penso que el PP té una posició molt difícil perquè ni té un referent en Donald Trump, ni el té tampoc en la Unió Europea, i per tant està com en tierra de nadie, no? Amb aigües internacionals que no saben molt bé quina postura han d'adoptar. El que sí que està clar, i penso que seria un missatge d'altura política, és que Núñez Feijó avalàs la pujada de la inversió en defensa que reclamen des de l'OTAN fins a un percentatge mínim del pressupost, llàstima que no tenim pressupost, o del PIB de cada país, i penso que faria molt bé també en donar suport en el president del govern en qüestions puntuals, i jo no faria una esmena a la totalitat com m'ha fet el PP, que ha dit o todo o nada, no? Jo sí que em plantejaria, miri, jo estic d'acord en donar suport en el govern de l'Estat en relació a la seva actuació a Ucraïna, però em desvincul totalment del que diguen Pedro Sánchez respecte de la intervenció a Venezuela o a Palestina. Això ho veuria lògic. Però, malauradament, trob que no trobarem això, sinó que hi haurà un atac frontal en el govern de l'Estat i unes posicions completament antagòniques, malauradament.
De totes maneres, estirem pendents, perquè jo crec que serà una reunió molt interessant. Ara mateix, amb tota la gran quantitat de conflictes que hi ha dins l'àmbit internacional, i sobretot si mos demanem quin és el paper d'Europa, no?, i què podria passar o a què mos podem enfrontar, crec que és una reunió interessant, de la qual a partir de dilluns probablement tindrem més detalls. Vull també abordar amb vosaltres com avui dia ja res és el que sembla, no?, i me refereix sobretot al que suposa la intel·ligència artificial. Heu de saber que el govern espanyol ha aprovat l'avantprojecte de llei del dret a l'honor i a la intimitat personal. Cada vegada, com deia, és més complicat distingir la realitat de la ficció, i me refereix sobretot a tota aquesta sèrie de muntatges fets amb intel·ligència artificial que a vegades confonen, que a vegades generen bulos, notícies falses. Per això aquesta norma vol castigar com a delicte la creació i la difusió d'imatges, també de veus falses d'una persona sense el seu consentiment. Ja sabeu que això està passant, és el dia a dia, i de fet ho fa gent molt jove, parlant fins i tot a vegades d'adolescents. Ara compartirem unes imatges, si les veus, res d'alarma ni molt manco, perquè són evidentment un muntatge, i si no ho heu vist ja, ha circulat per les xarxes socials, és la detenció, no?, del que va ser president dels Estats Units, Barack Obama. I de com això n'hi ha per tot arreu, no? Aquesta és una de les clàssiques, però és vera que hi ha imatges de tot tipus, de tensions. Bé, el que fa és que ja mos plantegem quina és la línia que separa la ficció de la realitat. Que això sigui es penalitzi, Joan Carles, com a misser, jo crec que és molt important.
És molt important i és molt positiu, i el que implica és donar un missatge de que el nostre la regularització d'aquesta situació es crea, perquè el creixement de la intel·ligència artificial planteja molt de desafiaments, i no només són tecnològics, són socials, són polítics, però també són legals. Per tant, m'apareix molt interessant la proposta que fa el govern, que si voleu la concretem un poc, i és que tinguin dret a rectificació, una cosa que ja teniu els mitjans de comunicació, però que també tinguin dret a rectificació a ciutadans respecte a desinfluencers, que en aquest cas tinguin més de 100.000 seguidors a una única xarxa social, o 200.000 seguidors en el seu conjunt de xarxes socials. Per què? Perquè certes actuacions d'aquestes persones que tenen una arribada social i un impacte molt gran poden desfer completament la vida d'una persona compartint una notícia, compartint una imatge o compartint, com deies, una veu completament falsa. Per tant, hem de començar a aprofitar la intel·ligència artificial i tots els beneficis que mos dona, però també a limitar-la en su sentit de que això no puga tenir una ingerència sobre altres drets. Aquí, en dret, una cosa que m'agrada molt, que sempre són els judicis de ponderació, que no s'ha d'abocar a un llibertinatge absolut en l'ús de la intel·ligència artificial, sinó que s'ha de ponderar l'ús perquè no afecti altres drets, com en aquest cas, en els de la intimitat, en els de l'honor. Per tant, em pareix una molt bona notícia que el govern, en certa rapidesa, s'hagi posat manos a l'obra amb aquesta qüestió i hagi començat a regular, perquè cada volta a les xarxes socials veiem més bulos, més falsedats, més imatges com la que estan veient ara mateix, que el que provoquen és desinformació, alarma, i és molt comú, especialment en persones de certa edat, que em comparteixen moltes voltes vídeos, mira el que ha dit en Pedro Sánchez, mira tal, i no són reals. Per tant, apareix una norma que va en el bon sentit.
Sí, jo estic d'acord amb ell. Crec que és una bona norma, és necessària. També crec que tot això que deixa de banda altres aspectes, no? Perquè hi ha altres... ara hem comentat l'àmbit de la política, no? Que és habitual utilitzar els deepfakes, i que els deepfakes són bàsicament aquests vídeos, no? Agafen la cara d'una persona i moltes vegades també la fiquen en el cos d'una altra i sembla que està dient o fent coses que realment ni ha dit ni ha fet. Però també penso, per exemple, en els casos que hem conegut, bueno, van conegut l'any passat i l'anterior, de lots superjoves que agafen imatges de les seves companyes de classe i agafen després vídeos de contingut pornogràfic i instal·len la cara de la seva companya de 13, 14, 15 anys i fins i tot bueno, comparteixen que també això és delicte. I també li passa també a persones famoses, a l'Scarlett Johansson li va passar, van agafar un vídeo d'una actriu de contingut per adults i li van ficar la seva cara, no? Per tant, pel que comentaven, sembla que aquest tipus de deepfakes quedarien fora si no estan distribuïts per persones que tinguin aquest nombre de seguidors, que crec que han comentat 100.000, no? Per una persona, 200.000 en un conjunt de les seves xarxes socials. Però, bueno, em sembla una bona mesura i sempre, evidentment, la legislació sempre va per darrere de la realitat, això passa sempre, 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 però és una bona notícia.
Bueno, i recentment, aquestes dues darreres setmanes, ha hagut l'escàndol de Grok, no? Que és la intel·ligència artificial de X, de l'antiga Twitter, que si la darrera actualització que vaig veure, perquè, clar, hi ha hagut un munt de polèmica amb aquest tema, X ha limitat això, bueno, bàsicament pels oients, no? És que bàsicament amb una intel·ligència artificial tu pots penjar una foto d'una persona, majoritàriament, immensament eren dones i homes, o que demanaven a través de Twitter, bueno, a través de X, tu podies demanar, lleva-li la roba o posa-li...
En biquini,
sí, no arribava a despullar, però sí que te permet posar-te, doncs, tu estàs amb un abric i te posa la intel·ligència artificial, s'inventa un cos, no? En funció dels paràmetres i tal, i clar, tot va ser una sèrie de dades que té emmagatzemades i tal. Això s'ha limitat. Si no ha canviat de la darrera actualització, crec que va ser abans d'ahir que ho vaig mirar, una notícia, per $10, que ara tu pots fer-ho, encara. El que has de ser subscriptor, que tingui el premium aquest com una... Com
verificació.
Un tic, una verificació blava, no? I si tu tens aquesta verificació, que és el... Bueno, la subscripció crec que són $10, crec que posava, tu pots continuar fent això. Vull dir, no s'ha prohibit. El
que
s'ha limitat a gent que pagui, saps? Clar, Estats Units té un marc legal en aquest sentit que tampoc està... De fet, s'afavoreix aquest tipus de descontrol de la IA, perquè una batalla cultural que han fet molt des d'Estats Units els grans tecnòlegs com Elon Musk és precisament des de la suposada llibertat d'expressió en quant a tema de les xarxes socials. Per això no hi ha verificadors, per això Facebook també va llevar els verificadors de Facebook, per això han proliferat més tots els deepfakes.
És una ciutat sense llei. Sí. En realitat, si no hi ha verificadors... Humans, com a, no?
Perquè després de tot el tema del wokisme, no? Que és una cosa que aquí, bueno, també ha arribat, no? De tres anys, però allà, pues, és l'etiqueta que se va crear des de l'extrema dreta per criticar el que era la censura de progressista contra certes no? aspectes relacionats, pues, amb la diversitat de gènere, la diversitat sexual i tot això. Clar, han passat d'això a l'altre, no? Estats Units, i aquí pues, ja veurem, el manco pues, és positiu que s'estigui legislant. Segurament, no sé els detalls de la llei que s'està plantejant ara, però segurament que quedarà curta.
De totes maneres, és una passa endavant, és molt important, perquè és veritat que això sembla, o jo tenia aquesta sensació, que era pràcticament el dia a dia de moltes notícies. Sortia massa sovint i sobretot afectava gent molt jove, o sigui que si doni una passa endavant en aquest avantprojecte de llei, volen pensar que servirà per controlar tots aquests deepfakes, tots aquests trucatges de fotografies i imatges. Són les 9:49, uns consells, petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una.
Tres ràdios, música.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
Perdó, no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara, que no és tan dàtil.
Igual que el meu cap també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Olivent, a IB3 Ràdio.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 9:51 minuts, probablement, si no ho sabeu ja, però no sé si sereu els únics, no, del planeta que no s'han entemut d'aquesta notícia que ha trasbalsat pràcticament tota l'actualitat. Les acusacions per agressió sexual al cantant Julio Iglesias, dues treballadores l'han denunciat d'uns fets que varen ocórrer l'any 2021. Són uns fets que s'haurien donat a les cases del cantant, tant a República Dominicana com a les Bahamas. També es parla d'Espanya. Una de les dones era empleada de la llar, l'altre també formava part del seu equip de feina, era fisioterapeuta, i són relats que, si no els heu escoltat, fan feredat, relats que descriuen agressions sexuals i que tot això ha sorgit o ha sortit a la llum per una investigació conjunta del mitjà El Diario.es i la cadena Univision. Ahir varen tenir l'oportunitat de parlar amb la directora del Diario.es aquí a les Balears, Angie Galvin. Avui la tenim aquí present a la nostra tertúlia per demanar-li sobre moltes qüestions, Angie, en realitat, perquè, clar, és una notícia d'aquestes bomba. Una vegada que ha sortit, no només crida l'atenció per la gravetat, per la magnitud de la notícia, també per tot el posicionament que ha hagut les darreres 24 hores de la gent, de la nit, gent que el coneixia, posicionament fins i tot polític, d'uns fets molt delicats que de moment se troben sota investigació policial.
Sí, efectivament, jo crec que ja s'han format com una mena de dos bàndols en funció del sentit polític. Hi ha gent que ja el condemna sense que s'hagi produït aquesta investigació judicial, que crec que és necessària. Vull dir, nosaltres sempre hem de defensar la presumpció d'innocència per tothom, vull dir, i el fet que hi hagi aquest testimoni d'aquesta investigació periodística, que és molt sòlida, o que hi hagi imatges en Julio Iglesias en anys anteriors, tenint una actitud molt masclista i bastant sense consentiment a dones en públic, això no el condemna, o sigui, hem d'esperar que els jutges facin aquesta investigació. Són fets que estan denunciats davant l'Audiència Nacional i, per tant, haurem d'esperar a la investigació judicial per dir que és culpable, però també hem d'esperar aquesta investigació judicial per dir tot el contrari, en el sentit que tu no pots dir que no pots desacreditar aquests testimonis sense haver llegit la informació que va publicar, en aquest cas, el diario.es ahir, perquè no és una notícia que tu publiques sense tenir-la perfectament contrastada, o sigui, estan xerrant d'una investigació de fa 3 anys que no només es basa en testimoni d'aquestes dues dones, que a més són testimonis que són sòlids, vull dir que s'han mantingut durant el temps, que això en l'àmbit judicial, bueno, tenim un missatge que me'n podrà corregir si m'equivoc, però en l'àmbit judicial és molt important que el testimoni no tingui errors i que es mantingui durant tot el temps. I no només són els testimonis d'aquestes dues dones, sinó que també són documents, són cridades per telèfon, són WhatsApp, són proves mèdiques. Avui, per exemple, publiquem que aquestes dones, quan vivien en les mansions de Julio Iglesias, s'havien de fer proves per proves d'embaràs, proves d'enfermetats de transmissió
del
sexual.
Del VIH, exactament, sí.
De VIH, sí. Per saber si tenien malalties de transmissió sexual. No és, ho comentàvem en Quique i jo abans, no és normal, és com si nosaltres que som periodistes s'haguessin de fer proves per saber si tenim una malaltia. Això
no
interfereix en la nostra feina.
Hi ha proves, hi ha documents, hi ha WhatsApps. Clar, és inevitable demanar-li al missatge Joan Carles, des de la presumpció de la innocència, respectant aquests dos bàndols als que feia referència Angie Galvin, però també respectant el dret d'expressió d'aquestes víctimes i sense qüestionar-les. Crec que és important també tenir aquesta posició durant tot el temps. A què se podria enfrontar?
No faltaria més. L'any 2021, quan es produeixen presumptament aquests fets, no hi havia encara la norma que uneix agressió sexual amb abús. Per tant, segurament, en un eventual cas d'una sentència condemnatòria, serien condemnades per abús sexual. El que sí que està clar és que el testimoni d'aquestes persones no queda cancel·lat automàticament. Ni el podem condemnar directament per simple fet d'aquestes declaracions, ni tampoc podem desacreditar el que diuen aquestes presumptes víctimes. Jo el que sí que vull posar sobre la taula és que és molt important el que ha dit Nanji, és molt important que aquestes dones que s'hagin pogut sentir assetjades, que s'hagin pogut sentir agredides, acudeixin no només en els mitjans de comunicació, sinó a la justícia per fer valer els seus drets, perquè no pot quedar cap tipus d'agressió impune. I efectivament, Angie, ho has dit molt bé, és molt important que amb una investigació judicial el testimoni no trontolli i que siga uniforme i que siga especialment coherent durant tota la fase d'instrucció i durant totes les actuacions de la víctima, que hi hagi una coherència en el relat. Per tant, sé que hi ha que ser valent i tampoc hi ha que exigir-li per què no varen denunciar l'any 2021. Bueno, cada un se sent preparat per posar això en mans d'un mitjà de comunicació o de la justícia quan s'hi sent. I una persona que no hagi passat per això, com, per exemple, jo, no podem dir quan haurien d'haver denunciat o quan haurien d'haver fet. Per tant, m'apareix molt important que es posin aquests fets en mans de la justícia i que siga ella la que amb bon criteri dictamini si en Julio Iglesias, en aquest cas, va cometre cap delicte d'abús o agressió sexual contra aquestes persones que treballaven per ell. Però, podríem, en qualsevol cas, em pareix d'una valentia molt important el fet de que aquestes persones hagin posat, exacte, en mans d'un mitjà de comunicació aquests fets.
Podríem haver amenaces, com es pensa, o ha sortit el manco la qüestió just a l'inici al sumari, als treballadors d'Univision per possibles comiats?
Jo no puc xerrar sobre altres mitjans de comunicació, ells tenen la seva realitat. Clar, nosaltres en el cas de Liero.es hem contrastat, confiem amb totes les informacions, però en aquest cas amb més consciència, perquè estem xerrant d'una persona que pentura pels oients o pels espectadors més joves, no són conscients, però
de la magnitud
del personatge, i especialment que és una persona que té un munt de diners, estava a la llista Forbes, de les persones més riques del món, i que té un equip d'avocats de missers brutals que plantant una demanda i que te pot tancar el mitjà de comunicació. Vull dir que podem ficar una denúncia que sigui milionària. Per tant, hem tingut cura d'intentar que tota la informació estigui molt ben contrastada amb els nostres advocats, també.
Però són dues coses. Jo quan ahir vespre llegia el reportatge, vaig pensar dues coses. Primer, que te comentava abans, pareixia que estava llegint la història d'en Calígula o d'en Nerón, perquè les descripcions tan bèsties de les denúncies que s'estan fent, vull dir, no entrarem en detalls, però bueno, està allà, se pot llegir, és al·lucinant que lo que s'denuncia. Jo recordava això, me'n recordo que a llatí mos varen fer llegir, no?, els Suetonios, que eren les biografies dels emperadors, i per així això, un emperador romà, no? I després també la qualitat i la importància, perquè crec que és l'únic que han de fer mitjans, de tenir un equip d'investigació, de fer una feina que a fuego lento, no?, de 3 anys de feina, més en col·laboració amb un altre gran mitjà, Univision. La importància d'això, no? Pensar, hòstia, deia...
El periodisme d'investigació.
Clar, i no de filtració, que això és molt d'aquí, d'Espanya.
Exactament. Me queden 30 segons.
D'investigació.
Sí. Perdona, aquí, que t'interrompo, me queden només 30 segons, i vull demanar-li a Nancy Galvin, com a directora del diario.es, sortirà més material? Sortirà... L'anuncio o no, si...
Estan previstes més entregues, sí.
Més entregues, o sigui, probablement tindrem més material per comentar.
Més material, sí.
Això és només el principi, no?
Sí.
Ostres, és molt fort el que acabes de dir, perquè, clar, quan parlam de fets que es remunten al 2021, quan parlam de que això és només el principi, que pugui sortir més material, probablement el que fa pensar és que empitjorarà aquesta situació o s'agreujarà. Aquí seran per comentar-ho. Angie, Joan Carles, Quique, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Notícies, continuen tot d'una.